la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 308 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta vuitena temporada. Un any més hem pogut gaudir d'una nova entrega del Festival de Canes, una proposta explosiva i guanyadora que al llarg de les seves 77 edicions ha anat creant una llegenda cada vegada més gran al voltant del Festival Francès i la seva preuada Palma d'Or. Aquest any el nostre país no ha format part de les produccions participants a la secció oficial i, per tant, no han pogut optar a la segona Palma d'Or per un cine espanyol que només va fer-se amb aquest guardó l'any 1960 gràcies a Viridiana, de Luis Buñuel. Malgrat tot, el cine espanyol, d'alguna forma, estava present, ja que Juan Antonio Bayona formava part del jurat d'aquest any, liderat per Greta Gerwig. Tot i això, al llarg del nostre programa d'avui, intentarem fer un breu repàs al que ha donat de si el certamen. Però abans de parlar d'aquest tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ja hi som tots? Doncs apa, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Més enllà de la Palma d'Or honorífica, entregada aquest any a Studio Ghibli, a George Lucas i a Meryl Streep, podem dir que la nit del passat 25 de maig de 2024 va donar per a molt. Deixant a banda la secció oficial, de la que ja us parlarem d'aquí uns minuts, si us sembla bé, iniciem fent menció a les produccions guanyadores a la secció Una certa mirada. Aquesta part del festival va ser introduïda l'any 1978 per Gil Jacob, presentant-nos una sèrie de pel·lícules amb diferents tipus de visions i estils, obres originals i diferents, que busquen el reconeixement internacional. Anasuya Sengupta va guanyar el premi a millor actriu per la seva interpretació a The Shameless. Dirigida per Konstantin Bojanov, la pel·lícula explora profuns viatges espirituals i experiències humanes a l'Índia moderna. La interpretació de l'actriu ha estat elogiada per la seva profunditat i autenticitat. El seu personatge navega per les turbulentes aigües de la fe, la tradició i la transformació personal, encarnant l'essència dels personatges de William Derenpole a Nine Lives. Per altra banda, el premi a millor direcció l'han compartit Rungan Onyoni, que participava amb On Becoming a Guinea Fall, i Roberto Minervini, que presentava el seu darrer treball, The Damned. la directora francesa Louise Courvoisier va guanyar el Premi de la Joventut per Holy Cow, mentre que el cineasta saudí Tawfiq al-Zaidi va rebre una menció especial per Nora. Per altra banda, L'Histoire de Soliman, dirigida per Boris Lochin, va rebre el Premi del Jurat. Aquesta pel·lícula ambientada a París explica la història d'un immigrant africà que lluita per guanyar-se la vida i legalitzar la seva situació a la Ciutat de les Llums. El protagonista, Abu Sangaré, també va ser guardonat amb un dels premis com a millor actor per la seva interpretació a la pel·lícula. La Càmera d'Or, que es concedeix al final de cada Festival de Canes, a un primer llargmetratge, en aquesta ocasió, va ser concedida a Armand, òpera prima de Halfdan Ullmann Tundell, que no és un altre que el net d'Ingmar Bergman i Liv Ullmann, una pel·lícula independent del seu llegat familiar, però que veu en certa mesura d'uns referents que sembla haver absorbit de forma natural amb una incipient carrera pròpia que parteix d'una molt digna primera obra. En certa manera, Armand fa olor de Bergman i Ullmann per aquesta complexa representació de la personalitat a judici o el qüestionament de la maternitat i les relacions tempestuoses, però amb un resultat completament diferent del treball de qualsevol d'ells.
Thank you.
I arribem a la que possiblement sigui la producció més destacada de la secció Una certa mirada d'aquest any, Black Dog, integrant de l'anomenada sisena generació dels cineastes xinesos, Wang Hu arriba a realitzar aquesta més que notable pel·lícula després de dirigir més de 20 llargmetratges i diversos episodis de sèries televisives. El director explica una història situada en una llunyana població xinesa del desert de Gobi, durant els dies immediatament anteriors a la celebració a Pequín dels Jocs Olímpics, poc després de que un eclipsi solar fos vist en aquelles contrades. Lang torna al seu poble natal després de sortir de la presó. Mentre treballa amb l'equip local de patrulles canines per netejar la ciutat de gossos abandonats abans de la gran commemoració, entaula una insòlita relació amb un gos negre. Aquestes dues ànimes solitàries s'embarquen plegades en un viatge. Pel·lícula de narrativa negra i elíptica, despullada de qualsevol tipus d'adorn o subterfugi psicologista. Black Dog acaba erigint-se com a una duríssima metàfora d'un país arrasat per un hipotètic progrés, un escenari desolat i gairebé negre, al igual que les terres que l'envolten, on els gossos salvatges rendeixen un emocionat tribut a un heroi gairebé melvilià quan torna a la ciutat després de rescatar el gos que dona títol al film. Una pel·lícula meravellosa de moments molt potents i gran elegància que romanen a la memòria i transcendeixen amb l'ànsia d'un nou visionat que ha estat guanyadora del premi a millor pel·lícula d'Una certa mirada.
Con impresión.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
Situant-nos ja a la secció oficial del festival, el nou treball de la francesa Coralie Farja va guanyar el premi a millor guió original amb The Substance, tota una fita per una cinta de body horror com aquesta que protagonitzen, entre d'altres, Demi Moore, Margaret Qualley i Dennis Quaid, després de convertir-se en un dels enfants terribles del cinema d'autor europeu gràcies a títols com Canino o Alps, el grec Yorgos Lanthimos va iniciar una carrera internacional que va culminar l'any passat amb l'èxit al Festival de Venècia i a la gala dels Premis Òscar de Pobres Criatures. Pel camí, Lanthimos va anar transitant de mica en mica cap a un cinema més empàtic, un camí efectiu que el va portar a establir un llaç notablement còmplice amb l'inoblidable personatge de Bella Baxter. Ara, en Kinds of Kindness, aquest factor humà que va dotar la favorita i Pobres Criatures d'un cert fons dramàtic desapareix gairebé del tot, deixant el seu lloc a un festí de crueltat i sarcasme que sintonitzen amb l'obra primerenca del grec. En aquest sentit, les criatures que pululen pels tres episodis de Kinds of Kindness, interpretades pel mateix grup d'actors i actrius, s'erigeixen en emblemes de l'angoixa i la vilesa humanes. Encapçala l'elenc de la pel·lícula Emma Stone, sent ja la tercera col·laboració amb el director després de La favorita i Pobres criatures. L'acompanyen Willem Dafoe i Margaret Qualley, que repeteixen d'aquesta última, i Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer i Mamadou Eiti completen el repartiment. Kinds of Kindness no va marxar amb les mans buides del festival, enduent-se el premi a millor actor per Jesse Plemons.
Some of them want to be abused.
El portuguès Miguel Gómez ha presentat en el certamen Grand Tour, un drama d'època filmat en blanc i negre per l'espectador més exigent. Ambientada en el sud-est asiàtic al voltant de 1918, la pel·lícula segueix a un funcionari britànic i la seva promesa, mentre aquesta segueix el rastre de qui defuig del seu compromís. Fins aquí estaríem davant d'un drama més o menys convencional, però tractant-se del realitzador, sabem que la seva forma de fer cinema no és gens convencional. Gómez ens va narrant la història en un relat lineal mentre les imatges alternen l'actualitat amb ficció històrica, narrada en diversos idiomes que van canviant a mesura que els protagonistes creuen fronteres. Una referència d'aquesta forma de narrar ja la trobem en la producció del propi Gómez de l'any 2012, Tabú. La cinta utilitza un aparell audiovisual complex, alternant color i blanc i negre, saltant entre èpoques i gèneres. Per a Gómez, el temps és un element plàstic al qual donar forma, eliminant la distinció entre passat i present. L'actualitat entra en la pel·lícula amb imatges de diferents països que van recorrent els protagonistes encara que ells no creuin la frontera temporal, quedant els protagonistes a la seva època, al que Gómez afegeix el canvi de narrador. Dues veus, dues èpoques. Tot aquest conglomerat conforma Grand Tour, que ha fet valedor a Gómez de la distinció a millor director d'aquesta edició del festival. D'aquesta manera furtiva i secreta, Mohammad Rasulov ha hagut de sortir fugint d'Iran, amenaçat de presó i fuetades pel govern que regeix els destins del seu país, en represàlia per exercir la llibertat d'expressió, de la mateixa manera que ha hagut de treure d'allà clandestinament la seva pel·lícula, The Seat of the Sacred Fig, perquè pogués ser projectada a Canes el darrer dia del certamen. Amb tots aquests antecedents, era gran l'expectació a la platea de la Gran Sala Lumière perquè la figura del director rebés el suport de la intel·lectualitat cinematogràfica europea. Rasulov explica la història d'Iman, un home que accepta treballar per al govern i dictar sentències a les persones empresonades pels disturbs polítics de Teheran. Les autoritats li demanen que sigui implacable, que mantingui el silenci i que s'abstengui de fer judicis morals. Iman forma part de la mecànica del règim i creu, i fins i tot adora el sistema, perquè encara que el món canviï, Déu no canvia. La seva dona està disposada a fer-ho tot per complaure el marit i permetre que pugi a l'escala social. L'acció de la pel·lícula transcorre la tardor del 2022, quan les dones iranianes van sortir i es van aixecar el vel, fins que a meitat del metratge, The Seed of the Sacred Fig fa un gir inesperat i la trama social passa a convertir-se en una trama metafòrica. La producció va ser la més premiada de la nit, enduent-se el Premi Especial del Jurat, el Premi del Jurat Ecumènic i el Premi de la Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
La cinquena jornada del Festival de Cannes 2024 era important per a molts cinèfils que esperaven impacients descobrir la darrera extravagància del cineasta francès Jacques Audiard, Emília Pérez. L'estranya barreja de comèdia musical en tràfic de drogues i la transició de gènere com a taló de fons augurava, en el pitjor dels casos, una pel·lícula insòlita i, en el millor, una obra mestra. Les pel·lícules de Jacques Audiard estan ambientades en un món fosc, fins i tot inquietant, però sempre a la vora de la fantasia. Aquest any el cineasta francès torna amb un desgavellat projecte de ficció, reconstruir la història d'un dels narcotraficants més buscats de Mèxic, des del moment que decideix transicionar. Després de la seva immersió en blanc i negre a París, districte 13, Jacques Audiard es va reunir amb Thomas Brigadier per escriure aquest nou llargmetratge, el segon que roda en anglès després del western Els Germans Sisters, de 2018. Seria absurd parlar d'Emília Pérez sense mencionar la música de la pel·lícula. El cant, el ball i la interpretació són, sens dubte, els seus punts forts. Zoe Saldaña, la seva protagonista, hipnotitza l'espectador des del primer moment. També ho van fer les seves companyes de repartiment, Carla Sofía Gascón, Adriana Paz i Selena Gómez. Totes quatre comparteixen el premi a millor actriu. Emília Pérez també es va endur el premi del jurat. Thank you. All We Imagine Is Light és el segon llargmetratge, el primer de ficció, de Payal Kapadia, una cineasta índia coneguda per haver guanyat el premi GoldenEye a la millor pel·lícula documental en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2021 per la seva pel·lícula A Night of Knowing Nothing. All We Imagine Is Light arrenca també amb certa vocació documental. La directora ens submergeix en el formigueig humà de Bombai acompanyant-se de la veu en off de diferents testimonis que expliquen per què van abandonar els seus pobles i llogarets per aterrar aquesta gran ciutat. El film es focalitza ràpidament en els seus protagonistes, dues infermeres que comparteixen tant el lloc de treball com el pis on viuen. Prava és la cap d'infermeria de l'hospital on treballa. És responsable i rigorosa en tots els aspectes de la seva vida, alhora que no deixa de prestar la seva ajuda a una companya, Pavarti, a la que estan a punt de desnonar. Més jove, Anu es pren la vida amb certa despreocupació, fins al punt que a vegades li demana diners a Prava per pagar la seva part del lloguer. L'arribada d'un regal inesperat d'Alemanya ens permet conèixer la vida sentimental de Prava, a la que van casar per conveniència amb un home que no va trigar a marxar a Europa i del que no ha tingut notícies durant anys. La realitzadora índia, que porta amb aquest missatge llum, esperança i sororitat, va ser mereixedora del Gran Premi del Jurat.
Tonight, 'cause my feeling is just so right.
Anora, el nou film de Sean Baker, és una d'aquelles meravelloses produccions que ha atrapat per sorpresa el públic del festival. Una fabulosa tragicomèdia en la que una noia que es dedica al lap dance, Anora, tot i que ella prefereix que l'anomeni Nani, es converteix en l'objecte de desig del fill d'un oligarca rus, Ivan, que està disposat a invertir quantitats ingents de diners per garantir-se els serveis de l'escort en exclusiva. Des dels primers compassos de la pel·lícula, Baker fa gala de la seva capacitat per abordar entorns i situacions espinoses, sense jutjar en cap moment els seus personatges. Aquest talent inusual permet al director de Nova Jersey acostar-se a mons situats als marges socials, sense caure en cap mena de sordidesa o moralisme. Podríem dividir el film en tres parts clarament diferenciades. El primer terç d'Anora es converteix en una excitant relectura de la història de la Ventafox, on Baker convida a l'espectador a participar de l'envelliment que provoca a Annie gaudir dels luxes que li ofereix Ivan a canvi d'unes quantes revolcades diàries. En el segon terç, el realitzador ens deixa veure les enveges que genera entre les companyes d'Annie el seu salt a la riquesa. La memorable recta final de la pel·lícula porta l'acció al territori de la lluita de classes. D'aquesta forma, Anora, la inoblidable pel·lícula de l'estatunidense Sean Baker sobre una treballadora sexual que viu un fals conte de fades al costat d'un mocós rus molt ric, ha aconseguit amb absoluta justícia la Palma d'Or de la 77a edició del Festival de Cannes. Per avui ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica. Thank you.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.